serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que la selecció espanyola acaba de classificar-se per l'Eurocopa. Ha guanyat fa només una estona a Noruega, Noruega 0, Espanya 1, ha marcat Gavi, el migcampista del Barça, amb l'esquerra. També ha jugat aquest vespre la selecció d'Andorra, perdut 4-0 a Romania, i també ha jugat Polònia, Polònia 1, Moldàvia 1, Polònia sense Lewandowski. Posarem al dia les opcions de Lewandowski aquesta nit al Club de la Mitjanit per jugar contra el Madrid d'aquí 13 dies. Falten 13 dies pel Clàssic. Ja us avanço que tenim bones notícies només a mitges. Hi ha hagut Lliga F i aquesta tarda hi ha hagut un partit gran de la Lliga F. El Barça ha jugat al camp de l'Atlètic de Madrid i ha guanyat, però patint molt, diria que més que mai. Atlètic de Madrid 0, Barça 1, no ha estat fàcil, empat a 0 al descans, gol d'Alexia a la segona part i dues aturades de Catacoy al tram final que han evitat l'empat. El Barça ha acabat el partit defensant corners a l'àrea pròpia. El Barça és líder de la Lliga F amb aquesta victòria, té 15 punts, els mateixos que el Madrid. El Barça i el Madrid han guanyat els 5 partits de les 5 primeres jornades de la Lliga Femenina de Futbol. També aquesta tarda a la Lliga F, el Llevant, les Planes, ha aconseguit un empat valuosíssim al camp de l'altre Llevant, el de València. Llevant 1, Llevant les Planes 1. Fantàstic l'inici de temporada de l'equip de Sant Joan d'Espí, que té bona part de la feina feta per mantenir-se primera a la Lliga F. De moment encara no ha perdut cap partit. Són dues victòries i tres empats. 9 punts i sisenes a la classificació, les noies del Llevant les Planes. També hi ha hagut jornada que cap de setmana a segona. L'Espanyol va guanyar ahir 2-0 al Valladolid i torna a ser líder. L'Andorra ha guanyat aquesta tarda 2-0 l'Alcorcón a casa. L'Andorra d'Eder Sarabia és 15è amb 13 punts, amb 4 de marge sobre el descens. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 15 d'octubre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Germà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Avui explicarem aquí al Club de la Mitjanit com està Lewandowski de cara al clàssic contra el Madrid del dissabte 28 d'octubre, d'aquí a 13 dies. Breument, us sembla tan imprescindible, tan important que Lewandowski pugui jugar contra el Madrid en un clàssic encara de primera volta, Uri?
Ma, imprescindible no, però important sí.
Important sí, eh, Sònia?
Home, depenent de la resta de baixes, quines siguin, però home, sempre és millor tenir-lo que no tenir-lo, clar.
Jordi?
Sí.
Sí, i Ricard?
També.
També. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona
nit. Han passat més coses aquest diumenge. Acaba de finalitzar l'últim partit dels quarts de final del Mundial de Rugby. Jugaven França i Sud-àfrica. Com ha anat?
Ha guanyat Sud-àfrica 28-29, ajustadíssima victòria. Ja és a semifinals la selecció sud-africana. A la tarda, Anglaterra ha guanyat Fiji amb problemes, 30-24. Ahir, Argentina va guanyar Gales i Nova Zelanda es va imposar a Irlanda. A semifinals, Nova Zelanda contra Argentina i Sud-àfrica contra Anglaterra.
Diuen els experts que el Nova Zelanda-Irlanda d'ahir és un dels partits de la història del rugbi. L'he vist aquest matí i la veritat és que la primera part és espectacular.
Jo no l'he vist, però què dius tu? Avui aquest matí un expert de rugbi també m'ho ha dit.
Sí, sí, però una cosa, la segona part ja hi ha hagut menys puntuació.
A partir d'aquesta nit sí que l'he vist i també estan molt bé.
França-Sud-Àfrica. Ha guanyat Sud-Àfrica a França al Mundial, que s'està organitzant a França, 28-29.
Quatre semifinalistes de quatre continents diferents.
A veure qui el guanya. Algú volia dir alguna cosa d'aquest Mundial de Rugbi?
Que jo m'estic esperant a les semifinals.
Ara, les semifinals, que són la setmana vinent aquí, jugant de setmana en setmana, perquè, clar, el desgast i els impactes d'un partit de rugbi són superiors a la de gran majoria de la resta d'esports.
Jo crec que apunten a final Nova Zelanda-Sud-àfrica.
Bona. És aquella de la història de Nelson Mandela.
De l'any 95.
Sergi, gran premi d'Indonèsia avui al matí, motos, on hem viscut doble canvi aquest cap de setmana de líder del Mundial. Tot ha acabat com estava, Sergi.
Sí, avui ha guanyat Peco Bagnaia, la cursa sprint d'ahir la va guanyar Jorge Martín. Avui Jorge Martín ha caigut quan liderava el gran premi. Ha guanyat Bagnaia per davant de Maverick Viñales, que ha aconseguit el tercer podi de l'any. Marc Márquez també ha caigut. El Mundial Bagnaia ara té 18 punts més que Jorge Martín. A Moto2, victòria per Pedro Acosta, que lidera el Mundial, i a Moto3, victòria per Moreira.
A l'ACB, avui han jugat i han guanyat el Barça i el Baxi Manresa.
Sí, el Barça de 10 a la pista del Gran Canària, 73 a 83, el Baxi Manresa d'un punt, 92 a 91, al Palència. Recordem que ahir va perdre el bàsquet Girona a casa contra el Tenerife, la penya Màlaga contra l'Unicaja, i va guanyar amb remuntada inclosa el Morabanc Andorra contra l'Obradoiro.
Contentíssim el Xavi Mujal. A la Sobal, Sergi, victòria del Barça a domicili aquesta tarda.
Puente Genil 28, Barça 36. Ahir el Granollers va guanyar fàcil al Cangas a casa, 40-31.
Tenis, el polonès Hurkacz ha guanyat el Masters 1000 de Shanghai.
S'ha imposat el rus Rublev a la final a 3 sets, a 7-6 al tercer set. Un català, Marcel Granollers, ha guanyat els dobles a Shanghai amb Shanghai fent parella amb l'argentí Ceballos.
I no ens oblidem dels dragons catalans de Perpinyà, que hi van jugar a Old Trafford la final de la Superliga Europea de Rugby a 13. Van perdre contra el Wigan, però per perdre una final l'has de jugar. I segur que arriba el dia que els dragons acaben sent campions d'aquesta Superliga de Rugby a 13. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Ha acabat a Oslo el partit de classificació per l'Eurocopa entre les seleccions de Noruega i Espanya. Ha guanyat Espanya 0-1 i s'ha classificat d'aquesta manera, ja matemàticament, per la pròxima Eurocopa. N'ha estat molt pendent d'aquest partit el Sergi Andreu, que l'ha seguit.
Sí, ha guanyat 0-1 amb victòria treballada, amb ofici, que Espanya ha sabut gestionar quan li convenia gestionar-la, amb control del partit. Estones entretingut el partit. Amb els blaugranes Gavi i Ferran Alonso. També ha sorprès Juli de la Fuente traient Alonso a Ansu Fati. El gol de Gavi, el 53, el 0-1, que ha donat la victòria i la classificació, l'ha acabat donant al VAR, que l'ha mirat i remirat per un fora de joc posicional de Morata, que podia molestar el porter noruec. Al final, doncs, després d'aquest 0-1, Espanya s'ha limitat a controlar bé el partit.
Ha marcat Gavi amb l'esquerra, Ricard.
Sí, ja m'he fixat, ja. No, hi ha coses al futbol que són d'entrada contradictòries, però que després es van confirmar a poc a poc, i la facilitat que té Gavi per acabar jugades amb la cama esquerra a l'àrea rival és increïble, o sigui, amb rematades, amb passades, rematades mossegades com aquesta, perquè aquesta és una rematada amb un impacte, diríem que sospitós, però sí, carrega la cama esquerra i finalitza.
Sergi, tens a mà la dada dels gols de Gavi amb la cama esquerra en tota la seva trajectòria entre el Barça i la selecció espanyola?
Sí, n'ha fet 11 de gols entre el Barça i la selecció. Alerta, Dels 11, 7 amb la cama esquerra.
Dos amb la dreta i dos amb el cap?
Dos amb la dreta i dos amb el cap,
7 amb l'esquerra d'11, El percentatge és altíssim, 70%, un jugador que és dretà, però que en una entrevista a La Vanguardia de fa 15 dies aproximadament ja va reconèixer que a l'hora de definir i xutar porteria, des de ben petit té més destresa amb l'esquerra que amb la dreta. A Gavi l'han canviat al minut 80, faltant 10 minuts, bé, 20, perquè s'han afegit 8 minuts perquè s'ha aturat molt el partit per revisar el gol de Gavi. Hi ha una acció a la segona meitat, poc abans que el canviessin, que m'ha semblat increïble, a camp propi, la selecció espanyola estava intentant treure la pilota més o menys ben jugada, doncs a camp propi rep enganxat a la banda dreta de l'atac, mig d'esquenes, i Østergaard, que és un central noruec del Nàpols, l'ha anat a carregar. Østergaard fa 1,82 metres i és un armari. Doncs ni l'ha mogut. O sigui, Gavi ha aguantat l'impacte, ha girat i ha tret la pilota cap al mig perquè la selecció espanyola sortís jugant. I Gavi és que, vaja, amb prou feines arriba al 1,70 m. La fortalesa de Gavi em sembla brutal. Brutal l'actuació i l'evolució de Gavi, que avui ha tornat a fer gol en aquesta ocasió amb la selecció espanyola. A la primera part, Sergi, li han anotat un gol a Morata perquè ha estat excessivament egoista.
Sí, per fora de joc. Si no la toca, no era fora de joc i hauria estat gol en pròpia porteria.
Era una centrada per Ansu,
sí, centrada
que estava en una altra banda de l'àrea, l'ha refusat un defensa de Noruega, la pilota entrava i Morata ha volgut fer el seu gol, però com estava més avançat que el penúltim defensor de Noruega, doncs l'han invalidat amb justícia, diria.
Sí, sí.
Què us ha semblat?
Perquè és un intent de refús, no?
És un intent de refús, sí, però la passada no anava cap a Ansu.
És allò que no es considera joc voluntari.
Exacte. Sí, sí.
Avui està per no dir una altra cosa.
Què voldries dir? Home, no falta mal respecte.
Per això, prefereixo no dir-ho. Ah. Però... I sense que quan ha celebrat el gol, Rodri ho ha vist claríssim, sí? I l'ha anat a fotre la bronca, perquè havia tocat la pilota.
Perquè no l'hagueu vist.
És molt absurd.
Però ell no és conscient que estan fora de joc, si no, no la toca.
Home, segur, però no, és que no has ni d'arriscar una pilota que entra dintre la porteria.
Ja, home, però a veure, si tu creus que està en la posició correcta, que és el que li passa a Morata perquè se'l foti l'altre en pròpia porta, si hi ha una pilota morta a l'àrea petita,
t'entenc perfectament, Jordi. La quantitat de gols que li han anul·lat a Morata per fora de joc, posicionant o no posicionant, és que ja s'ho hauria de fer mirar.
És que el que ha fet Gavi ha anat un pèl que no l'anul·len per fora de joc, segur, també.
Sí, sí. Amb el Barça, recordo, quan jugava a la Juventus, li van anul·lar dos gols.
El gol de Gavi fora joc per dos vegades.
Sí, la primera la
rematada. Sí. Okay,
no s'entén com no l'anula. No s'entén com no l'anula. A mi el de Gavi, em sembla que amb el xut de Ferran està en fora de joc posicional i tapa Nilan, però una pregunta sobre el gol de Morata, si en quin moment es mira el fora de joc?
Quan s'entra Carvajal.
Quan s'entra Carvajal per Ansu. Ansu no està en fora de joc, i si la pilota no la toca en última instància Morata, el refús del defensa que buscava evitar que entrés en joc Ansu, que estava ben posicionat, sí, anava a gol, si Morata no la toca, tot clar, i que estigués més avançat, estava en una altra banda de l'àrea,
no va intervenir. I per tant, sí, sí, agafar la recull un jugador que està fora de joc, és fora de joc.
Per això, si no la recull i no l'empenta, perquè pràcticament era sobre la línia, era gol en pròpia porteria. Però vaja, Sergi, s'ha classificat Espanya per l'Eurocopa, també ho està Escòcia.
Sí, totes dues al mateix grup, ja classificades amb 15 punts, per bé que queden un parell de partits, però vaja, ho tenen assegurat. Vuitena Eurocopa consecutiva d'Espanya, que no hi falta des del 1992.
La de Suècia,
la
de
Dinamarca.
I
però ara acaben 400.000 seleccions a cada Eurocopa, sí, probablement ja no tornarà a faltar mai més.
Sí, sí,
és una dada que ja la pots fer servir per totes les Eurocopes que venen.
Ho has de fer molt malament, però Itàlia s'està especialitzant en fer-ho bastant malament en totes aquestes fases de prèvies de Mundials i Eurocopes.
Porta dos Mundials sense anar, no, Itàlia? Sí. Consecutiu?
Sí, sí. I no té...
Perquè
no
Eurocopes són
no
32 seleccions?
24, no?
No, crec que són 32, ja.
Crec que creixen, perquè ara la repesca la fa el tercer, si sí, no m'equivoco. Sí. Fins però ara la repesca
Itàlia,
la feia el segon.
Que Itàlia pot fer la repesca. Crec que no té assegurada la segona plaça.
Ara estic mirant la participació, la quantitat de seleccions que participaran a la pròxima Eurocopa.
D'aquest estiu que ve.
Sí, sí.
A l'última van ser 24.
Perquè històricament eren 16, no?
Sí, a l'última van ser 24, això segur.
Doncs sí,
jo crec que són 24.
Diria que són 24, no? Sí.
Bé. És el Mundial, que són 48, sí, ja no sé quants
també,
són.
També creixerà, també creixerà, perquè a més ja van 6 directament amb les organitzadores del 2030. Imagina't, Andorra ho té difícil per anar. Què ha fet Andorra a Romania avui, Sergi?
Ha perdut 4-0.
Vols destacar algun altre resultat d'aquesta jornada de seleccions?
Mira, a veure, l'empat de Polònia sense Lewandowski i Gales 2, Croàcia 1, que aquestes dues seleccions se les tindran fins última hora per classificar-se per a l'Eurocopa.
Gales 2...
Croàcia 1.
Croàcia 1.
Són segona i tercera.
A última hora i ara ha perdut a Gales, o sigui que ho té complicat. I Polònia també, sí, ho té complicat, sense Lewandowski. Va tercera del seu grup, per darrere d'Albània i de la República Txeca, amb un partit més. Compte amb Lewandowski, que no ha pogut jugar aquests partits perquè està lesionat. Han jugat amb la selecció espanyola titulars Gavi i també Ferran i Ansu. Què us ha semblat, Ferran?
Doncs en la línia, no?, de com està jugant últimament, amb molta presència, molt segur en la finalització de les jugades, encara que no hagi tingut èxit, aquest canvi de ritme per arribar a la línia de fons. No sé, jo el veig com... A ell el veig convençut que està vivint un moment especialment positiu i assumeix responsabilitats. L'èxit és irregular, perquè no podia mantenir el nivell de rendiment de les primeres jornades, però jo crec que està fent una molt bona temporada.
Us ha agradat, Uri?
Sí, com diu el Ricard, que se li veu confiança, tampoc no és que sigui molt desequilibrant en aquesta posició d'extrem dret, jo diria que ha fet un partit correcte.
Uh-huh. I Ansu, que, els minuts que ha jugat, que, com l'heu vist? Ha jugat la primera part? Poc desequilibri, oi?
Sí. Vaja, jo resumiríem que Oyarzabal l'ha millorat bastant a la segona part.
I és un desequilibri que sempre una mica cap endarrere, no? Regat fàcil, passe fàcil... Poc,
la confiança, no?
Tota la confiança que té Ferran, a l'Ansu se li troba a faltar.
Exacte. Ferran i Ansu són on eren, per dir d'una manera, no s'han mogut.
Perquè Ansu, al Brighton, no està sent titular indiscutible, ni molt menys.
No, gens.
Va jugar un parell de minuts al final.
Per això... Sí. Per això, em sembla que encara no s'ha estrenat com a golejador, tot i que li han fet alguna aturada al Trafford, recordo una...
Un gol va fer,
ja es va estrenar.
Sí, en una derrota del Brighton, que va ser gairebé golejada, crec que al camp de l'Aston Villa.
Uh-huh. A mi em sorprèn això, perquè ell va argumentar aquell gir d'última hora que se n'anava al Tottenham i va preferir el Brighton, perquè va dir que havia parlat amb De Cherby, que l'havia convençut. Però clar...
La temporada és llarga.
Ja, però m'imagino que li devia explicar alguna altra història, perquè de moment...
Tots els entrenadors, quan intenten fitxar algú, sempre els diuen que seran titulars i que jugaran moltíssim, i després ja...
Sí, clar, però el que vull dir, que tu vas canviar del Tottenham, que a priori sembla un equip més potent que el Brighton, o més ambiciós, després veurem, eh? I canvies d'idea perquè parles amb l'entrenador, com a mínim penses que l'entrenador t'ha promès la presidència del club, i vaja, de moment no juga.
No, és que per ser suplent i anar tenint minuts, i això ja ho tenia el Barça, per dir-ho així, però bé.
Sí. 24 seleccions jugaran l'Eurocopa d'Alemanya el pròxim estiu. Deixeu-me saludar l'Àlex Dalmas. Àlex, bona nit.
Bona nit, com esteu?
A tu qui t'ha agradat més, Ansu o Ferran?
Ferran, m'ha agradat més Ferran. Tot i que, bé, és un futbolista que... A mi m'ha agradat més Ferran avui que l'altre dia, que en el partit anterior. Crec que quan té més espais és més dinàmic, pot trencar més, tot i que li falta atreviment per anar-se'n per fora i té tendència a anar cap a dins. Però és que Ansu Fati, jo crec que ell encara no es veu, és a dir, es veu molt dèbil i ja pràcticament tira sempre de la mateixa jugada, que és retallar cap a dins i provar el xut. L'he vist falta de confiança, falta d'electricitat... Bé, esperem que vagi agafant el to.
On era, com deia el Ricard Torquemada avui? Sí, sí. Amb l'Àlex Dalmas parlarem d'un dels temes que ha de resoldre Xavi al Barça aquesta temporada, el desequilibri ofensiu i defensiu que genera jugar amb dos laterals que tenen via lliure per atacar, positiu per mirar endavant i no tan positiu si mirem cap enrere. Però això serà d'aquí una estona. Ara anem a Madrid, que avui hi ha hagut un dels partits de la temporada de la Lliga F, la Lliga Femenina, l'Atlètic de Madrid 0, Barça 1, ha guanyat el Barça, però patim. Pere Escobar, bona nit.
Bona nit.
Aquest partit fa dos o tres anys a la Lliga F era el partit de la temporada. Ara ha baixat una miqueta el seu caché perquè hi ha el Madrid i ho està fent molt bé també, però el Barça avui ha patit molt, oi?
Avui li ha costat moltíssim. Jo no recordava un partit com aquest. Jo no recordava un partit com aquest, punto. Perquè l'any passat ho va passar malament amb la Real Societat, però veure el Barça colat els últims 10 minuts traient aigua de la barca, jo no ho havia vist. Ni no xutant entre els tres pals en tota la primera part. Ni un xut entre els tres pals.
Ara ens expliques bé, Pere, com ha anat el partit d'avui del Barça al camp de l'Atlètic de Madrid, la victòria, el rècord d'Alexa, que ha fet rècord, les aturades de Catacoy, que han estat indispensables i importantíssimes per obtenir la victòria. Abans estigues atents, Pere, i estiguem tots atents al que ens expliquen.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
La Sílvia Carmeta fa les millors croquetes del món. La Berta, com que és petita, sempre m'imita. La Marta no para mai quieta, només quan m'explica les mates. I en Pau em fa riure tant, fins i tot quan estic enfadat. I jo sóc en Víctor, el germà gran. En realitat no vaig néixer en aquesta família, però també sóc la meva família.
Més de 1.000 xiquets i xiquetes estan en famílies d'acollida, però en necessitem més. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. Acollir és fer família. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A la una del migdia, Catalunya Ràdio.
Úrsula Corberó, molt bon dia.
Bon dia.
Anna Castillo, bon dia.
Hola, bon dia.
Carlos Cuevas, bon dia.
Bon dia, quina presentació.
Òscar Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Que no surti d'aquí.
Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí.
Molt bé, Roger, és important anar fent marca.
Exacte, a la gent se li ha d'anar quedant el nom.
Sí, perquè a la ràdio l'audiència es mesura així, preguntant a la gent què escolten.
Que no surti d'aquí.
El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 35.692, 3, 5, 6, 9, 2 de la sèrie 16.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Quart i mig de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas, el Sergi Andreu i el Pere Escobar, que aquesta tarda ha vist guanyar el Barça al camp de l'Atlètic de Madrid, guanyar i patir. Ha guanyat 0-1, gol d'Alexia, però Pere, ja ens explicaves que ha estat dels partits on has vist patir més el Barça a la Lliga Femenina.
Amb diferència, sí. Ja et dic que a la primera part ni un xut entre els tres pals, el primer arriba al minut 1 de la segona, un xut de Patri, a passada d'Ona Batlle. El 6 arriba al gol d'Alexia, després d'una passada filtrada de Brooks molt bona per Patri. Patri la dona al primer pal i Alexia s'avança. Després un parell de xuts, un d'Oshoala, perquè el Jordi estigui content, un de Brons, que ha obligat a una parada extraordinària de la Lola Gallardo, però al minut 42, Sheila Guijarro ha tingut l'empat. Cata Colla ha fet una parada estratosfèrica. I després, des d'aquí fins al final, que ha allargat el partit 5 minuts, ha estat treure aigua de la barca constantment, corners, faltes laterals, i Cata Colla ha estat incommensurable.
Alexia ha fet el gol de la victòria, és gol de rècord, perquè supera sí. Jennifer Hermoso com a futbolista del Barça, que ha fet més gols a la història del club, 182 gols, per ara ho deies, la jugadora del partit, si donessin MVP, seria la portera, Cata Colla, amb aquestes dues tirades al final que han evitat l'empat de l'Atlètic de Madrid, Pere.
Per mi discutible. De fet, estàvem parlant el Tot Gira, que difícil seria avui dir quina és la millor jugadora del partit. Això era cap al minut 40 de la segona part. S'ha acabat el dubte perquè immediatament ha sortit la Cata i ha estat magistral. Ha estat de llarg la millor jugadora del partit.
I el Pere Escobar ha pogut parlar amb la Cata Coll després del partit.
Suposo que heu patit.
Sí, però també ens agrada aquesta sensació de, bueno, saps?
Però un paquet va a la marxa. Sí.
No, sí, però bueno, han patit, però contentes. Jo crec que defensivament ha fet molt bona feina. Estem contentes perquè crec que som un equip que s'ha sofrit molt bé i contentes per la victòria.
Et puc fer una pregunta? Sí, quan has vist Sheila, crec que era Sheila, en aquella jugada, l'última pràcticament, que li treus a baix, que tens temps de pensar alguna cosa o no penses? Vas directament...
Bueno, he pensat, és meva, no es pot escapar i, bueno, he tingut la sort que m'ha sortit bé. Però sí, crec que en aquest moment estic molt confiada que anirà bé i per sort, doncs, bueno, ha anat bé.
Estàs molt confiada perquè en la sortida d'una falta lateral, que la defensa estava molt adelantada, ha sortit gairebé fins al punt de penal a treure-la de punys. Això es veu poquíssimes vegades, però és que estàs...
Sí, bueno, al final fem feina amb això i sí. Saben que sóc una portera que m'agrada sortir, doncs pues, la línia sempre està avançada perquè em donin l'espai allò per poder sortir. I, com he dit, crec que defensivament hem fet molt bona feina.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Pere, la Cata Coll i la Sandra Panyos estan repartint la porteria, en el que va de temporada.
En el que va de temporada. De 5 partits, la Cata ha jugat 3 i la Panyos n'ha jugat 2. He mirat la temporada passada, que la tinc aquí, la Cata va estar lesionada en molts partits. Des que es va reincorporar a jugar a les convocatòries... Des que es va reincorporar, va jugar 2 partits i la Panyos 12. És a dir, que la titular indiscutible fins ara ha estat la Panyos. Sí que ha tingut temps per la Gemma Font, per la mateixa Catafoll, per la Meritxell Font. Ha anat donant oportunitats, però la titular indiscutible ha estat Panyos. Ha canviat el Mundial. Cata és campiona del món. Clar. I és una enorme portera.
I ho va fer molt bé, al Mundial. Sí. Sònia, tu veus a Cata Coll per davant, una mica per davant de Sandra Panyos, es veus 50-50?
Clar, ara parlava el Pere dels partits que han jugat cadascuna i Cata ha jugat només un més que Sandra Panyos, però per mi la diferència és que els dos més exigents que tenia el Barça fins ara en el que va de temporada són el d'avui i el de la setmana passada contra la Reial Societat, i tots dos els ha jugat la Cata Coll. És a dir, que jo crec que el canvi a la porteria aquest any s'ha de veure, però jo imagino que el veurem precisament en això, en els partits importants de Champions, que l'any passat i, de fet, jo crec que és un costum habitual a la porteria del Barça dels últims anys, que Sandra Panyos era la portera indiscutible, però donava Jonathan Giraldez força oportunitats, i anteriorment també Lluís Cortés, força oportunitats a la suplent en partits de Lliga. I, per tant, de fet, Sandra Panyos acostumava a no ser la portera menys golejada perquè no arribava al mínim de partits perquè t'ho computin. I per això, per exemple, en un parell de temporades ho ha estat Missa, que havia encaixat molts més gols que la portera del Barça. Uh-huh. I en canvi, jo crec que aquest any anirem veient fins i tot més rotacions, però sobretot la diferència serà aquí. Qui jugarà els partits importants? Abans no tenien cap dubte, i jo crec que aquest any és possible que els juguin, no sé si tots, però molts, Cata Coll.
Com el d'avui. Ara us vull preguntar sobre com veieu la Lliga, aquesta temporada de la Lliga EFA. Abans, sabeu qui ha guanyat el Premi Planeta, que l'acaben de fer públic?
No, sí.
Sonsoles Ònega, amb la novel·la Les hijas de la criada. Ho he dit bé, això, Orgales? Sonsoles Ònega, que és escriptora i presentadora de televisió, desconec on presenta algun programa, amb Les hijas de la criada, i finalista ha estat Alfonso Goizueta amb una novel·la que es diu La sangre del padre. Us sembla bé,
Em sembla fantàstic. No tinc el gust, tot i que llegeixo molt, però cap dels dos els conec.
Molt bé.
De la Sonsoles em queda el dubte si és la filla del Fernando, però no ho sé.
Mira, ara buscaré si té algun parentesc amb Fernando Onega, que també era periodista. Sònia, el Madrid ha guanyat els 5 partits de Lliga. Aquesta jornada 2-5 al camp del Granada. Tu creus que aquesta temporada la Lliga es decideix entre el Barça-Madrid i el Madrid-Barça?
Que es decideix entre aquests dos equips...
No, vull dir en els partits.
Vols dir els clàssics?
Sí, sí.
És possible, és molt possible, perquè el Madrid ja va acabar la temporada passada que pràcticament no fallava, i ara mateix que qualsevol dels dos ens ho peguin... Mira, el Barça avui, efectivament, si al minut 88 Sheila encerta o Cata Coll no l'atura, podia haver-se deixat 2 punts. Però si no, anem encaminats a que siguin en els clàssics. Tornarem a aquelles lligues que el Barça jugava amb l'Atlètic de Madrid i que no sempre li sortien bé al Barça, però que acostumava a guanyar els Barces en els duels directes, i jo per això també estic bastant convençuda que la Lliga la tornarà a guanyar el Barça, perquè també crec que en el duel directe acabaran guanyant les de Jonathan Giraldez.
Pere, tu com ho veus?
Jo estic absolutament d'acord. El Madrid s'anà reforçant. Ara aquest any Teo Jan Hernández, Geri Raso, que no les tenia, Linda Caicedo, que va arribar a final de temporada, és una jugadora extraordinària, i ara mateix és el segon equip. Per mi encara hi ha diferència entre l'un i l'altre. A mi l'únic que em fa més por que el Madrid, em fa el Barça. Perquè tinc la sensació que estem fent proves i estem fent invents i el rellotge no gira igual. No sé si m'estic explicant bé.
Sí, jo t'entenc.
I després hi ha una altra cosa que també em preocupa, però em direu, quines manies, la teoria de la conspiració. A mi no m'agrada que la responsable dels àrbitres estigui casada amb el delegat del primer equip del Real Madrid. Em sembla lleig. I si això passés en el món masculí, tindríem un Cristo que en riu tant tu del cas Negreira. Però com és el futbol femení, doncs ens ho empassem. Em sembla lleig perquè aleshores arriba un partit com el de l'altre dia, Real Madrid-Villarreal, 1-0, pelat al minut 90, amb una falta que es van treure de la mà, i les jugadores del Villarreal es van queixar, però va quedar amb aquests 3 punts pel Madrid, no? Uh-huh. I és lleig, per mi és lleig.
Jo no me'n vaig a les conspiracions del Pere, però Mapi León, ara fa 25 minuts, avui ha rebut en un cop de colze d'una jugadora de l'Atlètic de Madrid,
sí,
obert-li la sella, doncs ha fet un tuit recordant que cal VAR, i ella ha posat la imatge de que per mi no és agressió, que per mi potser hagués estat...
En tot gira dit droga, sí.
Però, en qualsevol cas, ella reclama, a partir d'aquesta jugada, un deute històric que reclama Mapi León des de ja fa molt temps, que és que si ets una lliga professional has de jugar amb les mateixes condicions que totes les lligues professionals en aquest país i, per tant, s'ha de jugar en bar.
Sergi Andreu.
Digue'm.
La guanyadora del Premi Planeta Sonsoles Ònega és familiar, sí, de Fernando Ònega.
És la filla de Fernando Ònega, sí senyor.
És la filla de Fernando Ònega i és presentadora, sí, de televisió a on?
Antena 3, en un programa que ara mateix es diu... Bé, en un programa que es diu, no ara mateix, que es diu Hablando en Plata.
Hablando en Plata. Sonsoles Ònega.
No l'he vist cap dia, eh?
No, em sembla que no l'hem vist tampoc, cap dels presents, vaja. Però Sonsoles Ònega, filla de Fernando Ònega, és la guanyadora del Premi Planeta amb la novel·la Les hijas de la criada. Pere, el llegiràs?
No t'enganyaré, tot i que el seu pare sí que cada vegada que podia llegir a La Vanguardia, perquè, i el sentia, sobretot el sentia, perquè em sembla una persona que, tot i que pugui estar molt lluny del que jo penso moltes vegades...
Brillant, és una persona brillant.
És brillant, és, sí, absolut, sí. Aprens coses.
Estem d'acord, estem d'acord. La seva altra filla he trobat que està al càrrec del canal 24 Hores de Televisió Espanyola, i es diu Cristina Ònega. Mm-hmm. Escolta'm, Pere, gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Ara toca Lewandowski i el clàssic. Explicarem la previsió que hi ha al vestidor del Barça amb Lewandowski per jugar contra el Madrid abans, però el Raúl Orgales ens ha d'explicar quina cançó ha triat aquesta setmana per al Club de la Mitjanit. Raúl.
Què tal? Bona nit. Doncs mira, he escollit, juntament amb l'ajuda del Víctor Lorenz, que és el company del control central, sí, que tenim avui ajudant-nos, una cançó que es diu Just the Ones, de la formació Metric. És una formació canadenca que porta activa des del 1998, i que ens regala aquests temes tan bons.
I que sona així.
Sona així.
No és del tot del meu estil, però vaja, té de respectar.
Però del meu sí.
No tinc més remei. Cada setmana aquí al Club de la Mitjanit, el Raúl Orgales, que ens presenta i ens descobreix una cançó. Ara sí, toca parlar de Lewandowski i aquestes bones notícies, però només a mitges. Aviam. Ara mateix el Barça té 7 jugadors lesionats. Són Balde, Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski, De Jong i Koundé. L'ordre en el que els he col·locat no és gratuït. D'aquests 7 jugadors, Balde i Lamine podran jugar diumenge vinent contra l'Atlètic Club a Montjuïc. A Pedri se l'espera, probablement ja va explicar-ho la Laia Tudel, perquè tingui uns minuts contra el Shakhtar a la Champions al partit previ al Clàssic. No està clar que tingui l'alta per diumenge vinent al cas de Pedri. Rafinha, ja veurem si arriba pel Shakhtar. Pel Clàssic sembla que sí, pel Shakhtar ja veurem. Per cert, avui m'han passat una dada que explica en part la lesió de Rafinha de fa dues setmanes contra el Sevilla. Ara us ho explicaré. Aquests quatre, Valde, Lamin, Pedri i Rafinha, es dona per fet que estaran disponibles per jugar contra el Madrid. Els altres tres, Lewandowski, De Jong i Koundé, són dubte. La situació amb Lewandowski és la següent. Les bones notícies. Ara mateix, la idea és que pugui tenir l'alta mèdica el dia abans del Clàssic, o sigui, el divendres 27 d'octubre, a 24 hores per jugar contra el Madrid. Alta mèdica, sí. Que sigui a mitges, aquesta bona notícia, és perquè ara mateix difícilment el veuen amb opcions de ser titular. Li van fer mal al camp del Porto, haurà estat una setmana sense jugar, rebrà l'alta unes hores abans de jugar contra el Madrid, difícilment serà titular. Què us sembla?
Home, que el puguis tenir encara que sigui la banqueta en cas d'emergència per si la cosa es complica, una bona notícia. La notícia seria perfecta ja si pugui jugar d'inici, però si no, com a mínim tenir la banqueta, molt millor que no l'agrada.
Sònia?
Sí, és que estic d'acord. A mi, quan abans has preguntat si em semblava imprescindible, és que el Barça ha arribat a guanyar clàssics sense Messi. I si Messi no ha estat imprescindible per guanyar clàssics, em sembla que no podem dir que Lewandowski és imprescindible, però evidentment hi ha una diferència ostensible entre les oportunitats que necessita Ferran Torres per marcar i les que necessita Lewandowski.
Us conformeu, Costa, Ricard, amb la presència de Lewandowski per començar la banqueta i que pugui ajudar a la segona part?
A mi, deixa'm dir una cosa molt ràpida abans de respondre't, que és que em preocupa arribar amb tants jugadors que no saps que poden tenir l'alta mèdica però no saps a quin nivell estaran, i aquí incloc Pedri, que si expliques que com a molt podria debutar contra el Shakhtar després de dos mesos parat, a mi qualsevol cosa que sigui que jugui més d'un quart d'hora al Clàssic em sembla un miracle. I en el cas de Lewandowski, evidentment no ha estat tant de temps fora, vaja, que seran dues setmanes i mitja, una cosa així, no? des de Porto al Clàssic,
sí. No, gairebé...
a mi, tenint en compte que em sembla que és l'únic especialista no repetit a la plantilla, perquè a mi Ferran no em sembla un nou, pot jugar un de nou perquè no en tenim un altre, però jo no el posaria de nou i tampoc d'extrem, deixa'm que ho digui, però...
De què el posaries?
Sí, no el posaries,
vaja. Jo no el posaria. És que abans, quan us heu felicitat pel partit de Ferran, crec que ha estat l'Àlex que ha dit és que li falta atreviment per arribar a la línia de fons. Jo crec que li falta atreviment i condicions per arribar a la línia de fons, però és veritat que ha fet un inici de temporada espectacular. Tornant a Lewandowski, és que com que no en tenim un altre, i sí, l'any passat vam guanyar el Bernabéu sense Lewandowski, però jo és el partit que recordo del Barça que ha guanyat de manera més increïble.
Sí, és veritat.
No en recordo un altre, o sigui, i fa uns quants anys que miro partits del Barça. Llavors, com que a Xavi li sento dir, sobretot, no tant per la qüestió de resoldre, sinó per la qüestió de la sortida, quan el rival t'apreta dalt, tenir una referència al davant, que sàpiga jugar d'esquenes, que sàpiga descarregar, i això només ho tens en Lewandowski, doncs si pot jugar una part, doncs que jugui una part. Si pot jugar mitja hora, mitja hora. Jo el posaria a la mínima que pogués.
Sí, jo crec que en general sempre mirem el clàssic amb un punt de sobredimensió, no? Perquè en el fons... estem parlant d'un partit que els agrada molt jugar als futbolistes i els agrada molt guanyar-lo a l'afició. A mi crec que és bona notícia que una setmana abans sapiguem que el Barça ja no pot comptar d'entrada ni amb Lewandowski ni amb Pedri. O sigui, jo crec que no és tan bona notícia quan estem hipotecant els partits, la tornada, el ritme de competició, jugadors que no estan en forma. Si no hi són, es juga amb els altres. I ja està, o sigui, no passa res. Vull dir, no és la final d'una competició. Pels jugadors que han d'actuar és molt millor saber que són peces importants per aquell dia, que no estan esperant aviam si li fa mal el turmell a Lewandowski, si Pedri té ganes d'arriscar o no. O sigui, jo això filaria més prim. O sigui, jo li diria a Pedri i a Lewandowski que ja tornaran després del Madrid. I després Lewandowski, si pot jugar o la segona part, que la jugui. Però és que Pedri, amb la situació d'incertesa, sí, que aneu explicant des de fa dies, la Laia al tot costa... Doncs escolta'm, és que no la tingui la incertesa, que el deixi passar. O sigui, si ell no ho veu clar, com no ho veu, per què estem donant... Per què dona voltes ell al partit? Doncs, escolta, no hi és, ja està, no vindrà d'un partit, doncs s'haurà de jugar sense ell a Pedri. A mi la sensació aquesta emocional, anímica, general, d'estar pendent de la recuperació d'alguns futbolistes per un partit de Lliga que per molt que sigui un Barça-Madrid són 3 punts, no l'entenc. O sigui, no l'entenc ni crec que sigui
bona. O sigui, sense semblar que som els que movem el món, ho provoquem també una miqueta des dels mitjans de comunicació que preguntem, consultem i fem tema. O sigui, aquí també hi ha una mica... Falten 15 dies pel clàssic. O sigui, avui podríem haver no parlat del partit contra el Madrid. Ara,
no, clar. Però una cosa és que tu parlis i una altra cosa és el que passa al cap de Pedri. És que no, jo crec que són dues coses diferents. Per molt que no parlessis, el cap de Pedri continuaria donant voltes al partit.
I falta un element que és l'estaf tècnic. Ja no dic només pel Barça, dic l'estaf tècnic de tots els equips, quan arriben partits importants...
Crec que va totes, l'estaf tècnic.
Per això, vull dir que també és un element que decideix si es va més ràpid o més lent amb un jugador o amb un altre.
A totes. Àlex Dalmas, tu com ho veus?
Sí, que... Vaja, coincideixo molt en que el jugador que estigui a tope, que jugui, i el que no, doncs hi ha altres recursos. A mi sí, em sembla molt important la presència de Lewandowski. Ho ha dit el Jordi, Primer de tot perquè per perfil és que no hi ha... Ferran és una altra cosa, i després perquè aquest tipus de partit, home, tenir Lewandowski al davant és molt diferent que tenir algú altre, no? Però més enllà d'això em sembla més interessant el que farà Xavi, quina estructura tàctica, quines seran les decisions més enllà dels jugadors individuals, no?, d'aquests dos casos. Jo crec que trobo més interessant això, on, si recuperarà el format dels tres centrals... cap a on anirà l'equip.
Ha quedat pendent la dada que en part explica la lesió muscular de Rafinha de fa dues setmanes contra el Sevilla. El dia del Sevilla, Rafinha es va lesionar al minut 35 de la primera part. Aquell dia Xavi el va col·locar com a interior, no obert a la banda d'extrem, sinó com a interior. En aquella posició, el que ha de fer Rafinha segurament és diferent al que li toca fer si juga d'extrem obert. Doncs atenció, en 35 minuts Rafinha va fer 28 sprints d'alta intensitat. En l'últim, una desmarcada a l'espai que buscava un contra un davant el porter del Sevilla, el bíceps femoral de Rafinha va dir prou i el van haver de substituir. Són 28 sprints d'alta intensitat en 35 minuts.
Déu-n'hi-do,
Que les dades, que segons les dades que tenen el vestidor del Barça, són molts sprints. I a partir d'aquí, d'aquestes ganes, es veia amb un to, doncs diria que òptim, des que va arribar al Barça, potser en un millor moment, va provocar aquesta petita lesió muscular al bíceps femoral que de moment el té de baixa. Ara és moment d'entrar al Futbol Club del Mas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex, avui vols parlar del dilema entre jugar amb dos laterals que es despleguen o tres centrals que donen més seguretat al darrere i que un d'aquests centrals faci de lateral. El dilema entre el que està fent el Barça aquesta temporada i el que feia la temporada passada. Les dades a la Lliga són més que significatives. Gols a favor aquesta temporada, 21. La temporada passada, també 21 gols. En contra, aquí és on hi ha la diferència, 10 gols en contra de la Lliga aquesta temporada, 4, només 4, la temporada passada. Àlex, què té de bo jugar amb dos laterals que es despleguen com Cancelo i Balde, com està jugant el Barça aquesta temporada?
Que generes més, que ets més imprevisible i que, per tant, ataques millor. Hem de pensar que, si ens fixem en les dades defensives, se'ns en van tots els ulls allà, no? Però... en atac, jo crec que l'equip està generant més. De fet, l'equip, si anem a les dades també, està promitjant gairebé un 5% més de possessió de pilota i està promitjant dos xuts més per partit, amb la qual cosa és indubtable que generes més. És a dir, aquest seria el gran punt a favor.
I què té de dolent jugar sense aquest tercer central? A vegades era Koundé, a vegades era Araujo, per tancar amb tres i tenir més solidesa defensiva.
Doncs que equilibrar-te és més difícil. És a dir, per equilibrar-te, que et pots equilibrar, aquest és una altra qüestió de debat, que sembla que jugant amb dos laterals ofensius sigui impossible tancar amb tres, i no ho és. Però és més difícil equilibrar-te, perquè ho has de fer en dinàmic, és a dir, has de baixar alçades, has de col·locar algú, has de canviar d'estructura amb pilota i sense pilota. De l'altra manera, amb aquest rol de lateral central, tu ja estàs amb tres al darrere i, per tant, no has de canviar res, és a dir, pateixes menys a les transicions.
I dius, es pot també equilibrar l'equip i guanyar una mica de solidesa sense haver de renunciar a Cancelo i Balde, a dos laterals que es despleguin per la banda. Com ho faries tu?
Absolutament, sí que és possible. A veure, hi ha dos sistemes diferents. Una és amb el pivot, és a dir, quan els laterals superen l'alçada del pivot, jugui qui jugui, doncs aquest es situa entre centrals s'obren i per tant ja estàs tancant en tres. Aquest és el primer format. El segon format, que és que el lateral de la banda que no ataqui, tanqui, i per tant has de tenir dos laterals que estiguin molt pendents del lateral contrari, que tinguin molta intel·ligència posicional. Bé, sobretot Cancelo és un ànima lliure, no? I això costarà una mica més, però també és possible, també seria possible aquesta via.
Uh-huh. Ricard, en alguna ocasió, en les últimes setmanes, Xavi ha parlat sobretot de precisió, de falta de previsió per evitar pèrdues i que l'equip no pateixi tant quan li ataquen, sobretot amb jugades directes i de velocitat. Tu tens alguna altra idea per guanyar solidesa, que sembla que és el gran problema del Barça en aquest inici de temporada?
Home, doncs li afegiria que Cancelo pugui ser un dels quatre de dintre i que aleshores sacrifiquis un migcampista, per dir-ho d'una manera, no? Tot i això, respecte al que diu l'Àlex, m'agrada més la primera opció perquè la segona, clar, Valde ha d'estirar per una qüestió d'amplitud en atac, per tant no pot estar pendent de Cancelo. Cancelo de Valde una miqueta més, però per Valde és gairebé impossible quan Cancelo va jugar a dintre poder tancar. Queda clar que Xavi ha de trobar alguna solució i ha d'ajustar defensivament perquè l'equip no pateixi tant en les transicions i que s'ha de prendre alguna decisió des del punt de vista col·lectiu, que és l'actualització del pla, que la temporada passada la va fer des del davant, des del quart migcampista, i el sacrifici d'un extrem, doncs aquesta temporada 2023-2024 l'haurà de fer des del darrere.
A tu t'interessa, Àlex Dalmas, això de l'actualització del pla que comenta el Ricard, eh?
Sí, i tant, que m'interessa perquè és que crec que és el camí. És a dir, per mi, el Barça de la temporada passada, un dels grans èxits va ser trobar aquest patró tàctic on estirava Valde i et trobaves amb el quadrat a dins. I per tant vam veure a l'equip jugant la majoria de partits així i alguns partits molt favorables jugant amb els dos ofensius. Jo crec que aquest any hauria de fer al revés, hauria de jugar amb els dos ofensius la majoria de partits i després a moments puntuals fer-ho. Per què? Perquè en el futbol modern tot va tan ràpid que el que et serveix una temporada és molt difícil que et serveixi a la posterior. És a dir, el Barça ha de canviar alguna cosa perquè si no ja vam veure al final de temporada que era molt previsible.
Això que ens explicava el Ricard Torquemada ara com a opció de sumar Cancelo al mig camp i sacrificar un dels altres migcampistes i dotar d'un defensa més al dibuix de Xavi Hernández, ho va explicar ja al Tot Costa dilluns d'aquesta setmana al Torquelab, i diria que va ser el mateix dilluns. Jordi i Sònia, el Salmurri va dir que el cos tècnic no tenen previst renunciar als dos laterals.
Sí, em va dir que la idea és mantenir-los, el que passa és que és veritat que podria no ser contradictori amb la idea que proposava el Ricard, perquè al final és un matís, si va per dins, si va més per fora. El que li van dir al Salmurri, vaig interpretar jo, és que l'11 hi serien, perquè són dos jugadors que els consideren titulars. Uh-huh. A partir d'aquí, jo, clar, si hem de sacrificar un migcampista perquè Cancelo faci més de migcampista, t'imagines com el més prescindible pel que hem vist a les alineacions Oriol Romeu, però clar, si el...
És el que et dona més equilibri.
Clar, si la funció d'etapa al mig del camp l'ha d'acabar fent Cancelo, no sé si va ser el dia del Celta que ja va acabar Cancelo fent més o menys això.
Quan es posa a jugar al mig del camp, perd moltes pilotes, però clar, acaba una passada de gol i un gol.
I és que a més ara amb les lesions tic-up, és a dir, que ara pots ficar Cancelo al mig del camp perquè va justet, però és que un cop tornis a tenir, diríem, tots els migcampistes en principi sants, si també hi afegeixes en aquella línia Cancelo i tenen en compte que estàs jugant amb Joao Félix com a tercer punta, és que te'n queden molts fores perquè entri Cancelo. Mm. És a dir, Pedri, De Jong, Gundogan, d'aquests tres ja n'has de fer fora un. I ara dic Gavi...
Aquí el tema serà quan el primer partit que Valde es perdi per algun problema físic o algun accident, què fa Xavi? Jo crec que perquè Valde retenir-lo és molt difícil. És un jugador que necessita molt espai per atacar, no? I jo crec que el dia que no jugui Valde serà el dia que veiem per on pot anar un pla alternatiu i després quines peces fa servir i com funciona.
Atenció al que s'ha imaginat l'Àlex Dalmas com a opció alternativa pel clàssic. És una opció transgressora, Àlex.
Sí, és una petita bogeria, no? Jo crec que el camí és no renunciar als dos ofensius i equilibrar-se, però per al clàssic, com que està aquí, jo crec que el Barça encara no estarà equilibrat. I jo crec que veurem a Cancelo a la banda esquerra, i veient a Cancelo a la banda esquerra, per mi, amb la situació de baixes actuals, com ara deia la Sònia, per mi una molt bona opció és posar Valde a la dreta.
Valde a la dreta.
Valde a la dreta, que recordem que ja hi ha jugat, alguns, i va jugar alguns partits amb bon nivell. Per tant, d'aquesta manera aconsegueixes un lateral que, com bé diu el Ricard, té tendència a anar cap a dalt, però diguéssim que és més rigorós que no Cancelo, que ell no, posicionalment no respondrà a masses ordres, i després que quan Vinícius tendeixi a caure a l'esquerra tens algú que li pot aguantar el cara a cara amb velocitat.
Valde a la dreta, Cancelo a l'esquerra. Si el dia del clàssic, dissabte 28, a les 3... No, a les 3 no ho sabrem, perquè ens imaginem que Cancelo va a la dreta. Quan comenci el partit, veiem que Valde va a la dreta i Cancelo va a l'esquerra... Vaja, és que l'hem de trucar en directe a la TDT, doncs, a l'altre dia, Ricard.
Però escolta'm, és una manera interessant de retenir sí. Valde. L'única manera de retenir Valde és canviar-li el perfil i que no pugui córrer cap endavant. I s'ajusta bé al que diu l'Àlex, que Valde tingui Vinícius al cara a cara i que, en canvi, el que passa és que jo crec que per arribar aquí hauríem de veure alguna cosa similar, i no dic el mateix, però que Cancelo jugués algun dia a l'esquerra, perquè encara que ho hagi fet molt al City, una cosa és el rol del City i una altra el de lateral esquerra com el rol del Barça. Però a mi m'agrada la proposta.
Això d'un lateral a cama canviada per marcar un jugador, això li recordo a Rafa Benítez, que va posar Veloa de lateral esquerra a marcar Messi en un Barça-Liverpool.
Ai, no li va anar malament del tot.
No li va anar malament.
No era el super mega Messi.
No, és veritat, però no va anar malament. Era el Messi no. que vaja, ara no sabria dir-te ni l'any, però sí que diguéssim que les esperances les teníem dipositades en Messi.
7-8 devia ser, no?
I el va anul·lar.
Sí, 7. Va ser el 2006-2007, als 8 anys de final, que guanyen.
Exacte,
aquí 1-2 i allà guanya 0-1 i se t'escapa pel gol a Berash. Sí. Sergi Andreu, l'Espanyol és líder de segona, estàs content?
Home, i tant, ho diràs.
Sí. I divendres vinent...
És allà on tothom s'havia imaginat que fóssim aquestes alçades.
Sí, ha recuperat el lideratge després de la victòria contra el Valladolid i ara se'l jugarà divendres vinent, partidàs a Cornellà, divendres a les 9 a l'app i web de Catalunya Ràdio, com sempre, amb el Sergi Andreu, Espanyol Leganés, que és segon i avui li ha fet 6 gols a la Morevieta.
Sí. Serà el partit de la jornada, sens dubte, primer contra segon, allà hi haurà la lluita pel liderat, amb un Espanyol que a casa es mostra intractable, és a dir, si ha guanyat 4 dels 5 partits, diríem que els dos que ha perdut els ha perdut de fora, tot i que la referència d'ahir no és gaire bona, va guanyar 2-0, però el partit de l'Espanyol segurament és dels pitjors que ha fet a casa, poc brillant, poc vistós, viure de renda dels dos gols dels primers 25 minuts, de Braithwaite i de Puado, i a la segona part cedint territori i iniciativa al Valladolid. Esperem que sigui millor, perquè jo crec que potser necessitarà una mica més per guanyar el Leganés el divendres.
Enquesta ràpida. Passades 11 jornades a segona, percentatge d'opcions que li doneu a l'Espanyol de pujar a primer, de recuperar la categoria, Uri?
90.
90, Sònia.
85.
85. Jordi Costa.
100.
Sí, no. Que radical.
Ets el mateix que deia que se salvaven, no?
Sí. Digues 99. Sí.
Vaig estar a un bar de la salvació, us ho recordo.
També és veritat.
Els pericos Costa et convidaran a sopar.
Ricard.
Va, però és que és impossible pensar que l'Espanyol
no
pujarà.
A sopar. No crec que
convidis a sopar. No, jo tampoc.
No hi ha res impossible, no?
No hi ha res impossible. Ricard, què m'espera? Què m'espera
el
Damià?
El Valladolid també té molt bon equip, ahir.
Sí. Ricard, quin percentatge?
No, dic el 85 de la Sònia.
El 85. Àlex Dalmas.
95.
95. Sergi Andreu.
80.
80. I Raül Orgales.
90.
El perico del programa. Quan has dit?
90.
90. Home, els percentatges són molt, molt alts. El més baix, el 80% del Sergi Andreu, que sempre és prudent. Gràcies, Sergi. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I gràcies també, perquè ens espera el Damià Aguilar amb les motos i ja ha d'anar a dormir, perquè s'ha aixecat molt d'hora. Gràcies, Uri.
Fins la propera.
Vinent. Sí. Sònia, fins demà.
Fins demà.
Jordi, també, fins demà.
Fins demà, bona
gràcies,
nit.
Gràcies, Ricard.
Adéu.
Fins una altra, Àlex.
Bona nit a tots.
Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Gran premi d'Indonèsia. Semblava que era el moment del sorpasso de Jorge Martín sobre Bagnaia i acaba el cap de setmana amb l'italià Ducati més líder del que havia arribat.
Sí, aviam, al final hem tingut un doble canvi de líder al cap de setmana perquè Martín ho va fer molt bé aquest dissabte, però ho ha fet molt malament aquest diumenge perquè ha tingut aquesta caiguda. A més, quan anava líder, destacat, amb 3 segons d'avantatge, a mitja cursa, ha estat un cop moral molt fort, el que podia haver estat un cop moral molt fort per Bagnaia, doncs ha estat un cop moral molt fort per Martín. Quina és la sort per Martín? Doncs que d'aquí a pocs dies hi ha Gran Premi d'Austràlia.
A veure, la cursa sprint a Indonèsia la va guanyar el dissabte Jorge Martín, la de diumenge, que dona més punts, la guanya de Bagnaia, tot i que Jorge Martín la liderava amb aquest marge que comentes. Falten 5 grans premis per acabar el Mundial. La dinàmica del Mundial semblava que era més favorable a Jorge Martín, però el que ha passat avui pot incidir en el que queda del Mundial a favor de Bagnaia i en contra de Jorge Martín.
Ho veurem el divendres, en els primers entrenaments. Jo crec que Martín té el potencial per plantar cara a Bagnaia. Està clar que Bagnaia estava passant per un moment psicològicament difícil, perquè ell no acaba d'estar a gust amb la seva moto i això t'ha d'afectar, i estem parlant que el nivell que expressen aquests pilots en pista és altíssim. Jo crec que s'ho poden jugar fins al final. És una mica la sensació que jo tinc ara mateix.
I parlant de sensacions, només, no vull un pronòstic, però a qui veus més amb cara de campió?
Jo crec que Martín ve, Martín és el tio que ve, saps que de vegades
de darrere,
el que
sí,
ve remuntant de darrere...
Com Bagnaia l'any passat.
Com sí. Bagnaia l'any passat. El que passa és que Bagnaia va arribar a remuntar 90 punts amb un pilot, com era Quartararo, que no portava la seva mateixa moto i que portava una moto inferior, i en aquest cas, de moment, Martín, fins al dia d'avui, li havia retallat 73 punts amb una moto igual. Aquí hi ha segurament el matís i veurem com es desenvolupa.
Quina diferència dius que hi ha entre Bagnaia i Jorge Martín al capdavant del Mundial?
18 punts.
18 punts. Maverick Viñales, segona posició, bon cap de setmana.
Sí, el que passa és que es torna a quedar amb la mel als llavis. És a dir, en aquella situació de dir, ostres, puc guanyar i no acabo de guanyar. Pensa que hem assistit al podi amb menys diferència de tota la temporada. 430 mil·lèsimes entre els tres primers. Viñales s'ha quedat molt i molt i molt a prop, és el seu tercer podi, la seva tercera segona posició de la temporada, només li falta guanyar amb l'Aprilia.
Marc Márquez ha caigut a l'inici de la cursa d'aquest diumenge. Tu creus que farà alguna cosa important en el que queda Mundial, amb el que li queda a Marc Márquez a Honda?
Aviam, queden 5 circuits i pot haver un parell que siguin favorables, és a dir, que podria tenir, diguem-ne, una actuació discreta, tirant a bona. Si plou, li donarem més opcions, perquè ell és un pilot d'oportunitats, com va passar al Japó, però ara mateix, per exemple, avui ha marxat molt empipat d'Indonèsia. Pensa que si... A veure, jo de vegades em faig el plantejament que hi ha decisions molt importants a la teva vida que tu les prens, que et costa molt de prendre-les, i fins i tot quan ja les has pres i ja les has comunicat encara tens alguna recança, no? Doncs si ell en tenia... Avui s'ha carregat de raons per marxar d'Indonèsia dient, escolta'm, el Gresini és el millor que em podia passar, la meva millor elecció, perquè ell ha caigut 2 vegades aquest cap de setmana i sobretot avui, dissabte no tant, però aquest diumenge, sense entendre per què havia caigut, i això és el pitjor que li pot passar a un pilot, sempre ho diem, i al final doncs ha volgut rectificar una mica, dient que la culpa havia sigut seva, etc, però el Marc amb la cara paga i amb l'actitud paga.
La setmana vinent, motos de matinada a Austràlia, Damià,
sí.
Tocarà... No sé si... No vas a dormir, no, tu?
Sí que dormo. Ah, sí. Marxaria a dormir una mica abans. Jo això de... A mi em fotaria molt nerviós el fet de no dormir. Molt, molt, molt nerviós.
Perquè les curses són a les 6 el dissabte, a l'esprint, i a les 5 de la matinada
de
la catalana, 5
de la matinada,
el diumenge.
El diumenge serà més fotut, no només perquè sigui una hora abans, sinó perquè, clar, després has d'afegir que abans hi ha Moto2 i hi ha Moto3, sí.
Ja. Molt bé, Damià, doncs escolta'm, descansa aquesta setmana, que el cap de setmana necessitaràs estar ben despert.
Molt bé.
Hores.
Gràcies. Adéu.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, el Víctor Lorenz i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Andreu, el Pere Escobar, el Dami Aguilar i el David Tubac a la redacció. I el record especial d'avui és per a un noiet que es fa gran, ja fa temps, no ara perquè hagi fet els 18, germà gran de dos terroristes, responsable, carinyós, entranyable, amb estil propi, amb criteri, més de bàsquet que de futbol, potser, més de l'NBA que del nostre bàsquet. És una sort que sigui padrí d'una filla i és una sort haver format part, ni que sigui una mica, de la meitat del que va de la seva vida. Ja és igual si sóc o no sóc el seu tiet. Em sento important per Liu i Liu és important per mi. I crec que això sempre serà així. Bona nit i que tingueu bona setmana.